las cosas se hacen rápido, corriendo y mal, pues yo no estaré satisfecho. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que estemos satisfechos todos.
Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que les Illes Balears, Mallorca i Eivissa apareixen als documents desclassificats de Jeffrey Epstein.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Començam aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i en Toni Cardell, que ens acompanya aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb els cinemes de Palma, amb aquesta exposició i aquest llibre que vos recomanem moltíssim i que s'inaugura divendres a la Misericòrdia de Palma, ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I doncs, és el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tentol. El saludem en Xisco Nadal, en Sebastià Olivem, Miquel Jum,
bon dia.
I avui també la nostra estimada Raquel Agüero.
Bon dia, Corets.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Beníssim, molt content que siguis aquí.
Que interessant, tot aquest senyor del cinema.
Ah, que sí?
Sí.
Haurem
sí.
d'anar a veure l'exposició.
Sí.
No el trobes?
Sí. Sí, però clar, no importa, ja ens ho ha dit ell,
no,
que
no
aniguem aquest
divendres.
No importa.
Obert més temps.
I serà fins sí. abril.
Fins
de dilluns a dissabte, de 10 a 8, crec que
sí. Sí, molt bé, Raquel.
No, clar,
has pres nota.
Tots deures a presos.
No, sap què passa? Que és com, inaugura no sé què, inaugura no sé quan. Si tu vols veure realment una cosa, no hi vagis el dia de l'inauguració.
No, vés-hi l'endemà.
Sí.
Perquè si no se te'n va d'escap, ho dic perquè quantes exposicions no se mos deuen haver passat, perquè d'enginyer, ja és dia que trobes el moment
això,
per anar-hi,
també
trobes que ja estan retirant els cartells.
A més que topes tothom el dia d'inauguració.
Sí.
I per tant,
sí.
no...
xerres.
Sí. I que també està bé xerrar.
Sí, sí, i tant, menjar. Nosaltres sempre aquí reivindicam xerrar i socialitzar i tot allò que faci falta. I xerrar de cines també, perquè és allò que de en Tomeu Fiol, que xerrar de cines te du en aquella nostàlgia, ai, jo vaig anar a veure aquesta pel·li en aquest cine, i tot això és...
Però això ja no m'ha passat.
No. No.
M'ha anat tots en
Miquel,
el mateix.
Llàstima. Però bé, hem de parlar d'un altre tema, i un tema que és molt d'actualitat, són els papers d'Epstein, perquè a Eivissa i Mallorca, perquè a Menorca de moment no en tenim constància, apareixen diverses vegades en aquest papers. When I got back to the road, all the trees on the screen. Nobody called for many days. I was left.
El Departament de Justícia dels Estats Units ha desclassificat nous documents relacionats amb el cas Epstein. Inclouen més de 3 milions de pàgines, 2.000 vídeos i 180.000 imatges, i les Illes Balears hi apareixen un bon grapat de vegades en aquests documents. Començant per Mallorca, segons publica avui Víctor Malagón a última hora, l'illa hi apareix a dotzenes de documents, tot i que no hi ha un gran rastre d'estades del milionari pedòfil a Mallorca. En aquests documents només hi podem trobar un càrrec de 146 euros per una estada curta a l'hotel Palace Atenea durant l'agost del 2008, un àlbum de fotos del 2004 que també reflecteix una visita a l'illa en iot, però el que ens ha cridat l'atenció és que s'han trobat una sèrie de correus electrònics de 2016 que mostren que Epstein estava interessat en comprar s'estaca la finca propietat de Michael Douglas, que en aquell moment, recordem, era la venda. Més coses. A Eivissa també apareix en aquest document relacionats amb Jeffrey Epstein. A l'illa surt un total de 379 documents, la majoria dels quals són correus electrònics. I es veu que no li agradava gaire aquesta illa pitiusa a Epstein. Una illa que li feia oi, segons diu qualque document, perquè hi ha drogues barates i una vida poc saludable. Flipa, 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 flipa.
O sigui, ja eren cares, però també...
En altres correus, coneguts seus el convidaven a festes amb al·lotes guapíssimes o li oferien, entre d'altres coses, comprar finques.
Ai, nosaltres en volem parlar amb un expert, el periodista Víctor Malagón, que avui ha publicat aquest article al diari Última Hora i que parla de la relació d'Epstein amb l'illa de Mallorca. Víctor, com estàs? Benvingut.
Hola, buenas tardes.
Què tal? Has tingut accés en aquests papers?
Bueno, son documentos públicos, sí. En realidad es una cosa que en Estados Unidos, con toda la polémica que ha habido y que hay todavía sobre el tema Epstein y sobre todo con los vínculos con el presidente Trump, había una presión por la publicación de esta documentación, y es una documentación que se ha desclasificado una cantidad ingente de datos. Nunca sabremos si están todos o no están todos, pero se ha desclasificado mucha cosa.
Però sí que has fet una feina de destriar, sobretot Mallorca, que hi apareix, en quin moment i per què en aquest papers?
Bueno, Mallorca aparece fundamentalmente por remisión, por otras personas que hablan de Mallorca con Jeffrey Epstein. Epstein, como habéis comentado, tenemos constancia de dos visitas a la isla, al menos una muy breve, con un pago con la tarjeta American Express en el Palace Atenea, que no deja muchas más huellas en los archivos, y otra en 2014 que viene en un yate enorme que él ha alquilado, no es de su propiedad, lo tiene unos días en Astilleros de Mallorca para unas reparaciones tampoco muy grandes, y luego hay otro ticket que reposta él en el Club de Mar, ¿no? Y paga él también a través de sus empresas, paga el repostaje en el Club de Mar, y sabemos que se hace una serie de fotos y que está un tiempo por Mallorca. Y luego sí que hay varias personas que intentan convencer a Epstein para que invierta en Mallorca y para que se venga a Mallorca. Y la persona más insistente, quien más intenta convencerle, es la baronesa Rothschild, que es una banquera importantísima, de una familia de banqueros importantísimos y ultramillonarios europeos, digamos que es la realeza financiera europea, y Ariane de Rothschild le envía varios mensajes y le insiste, porque se ven otras conversaciones cruzadas con otras personas, que le está insistiendo y le está diciendo, oye, invierte en Mallorca es muy buena oportunidad para comprar, hay sitios muy bonitos, intenta comprar. Y la propiedad que más le interesa a Epstein, efectivamente, es Estaca, que era propiedad de Michael Douglas. Douglas la pone a venta durante un tiempo y se van cruzando mensajes sobre ese interés de Epstein. Epstein pide detalles, pide fotos de la isla, de la propiedad, y se informa cómo está exactamente esa estaca. Y tampoco llegamos a saber muy bien por qué no termina de concretar la operación, pero sí que hay un interés y sí que está buscando información e intentando averiguar cosas.
Clar, tot això, òbviament, com deies, Víctor, és un efecte col·lateral mundial, perquè, òbviament, ara que s'han desclassificat bona part d'aquests papers, com deies, no sabrem mai si tots, o sí, no ho sé, és moment de, clar, tothom comença a recercar quina relació hi ha pogut haver i quina no, i d'Eivissa hem trobat també, com dèiem, aquestes declaracions que hauria fet Epstein sobre l'illa Eivissa, en què tu en tenies constància d'això, Víctor?
Sí, pero de Ibiza a mí hay un aspecto que me llama mucho más la atención, porque sí que en Ibiza concretamente aparece un vínculo relativamente directo entre Trump y Epstein, y aparece un poco una forma de actuar, ¿no? Así como hay constancia de presencias de Epstein en Mallorca, en Ibiza no lo tengo tan claro. Es verdad que hay muchas más alusiones a Ibiza, pero en Ibiza hay una serie de mensajes en la que Epstein, de lo que se servía, hablamos de un depredador sexual, de un pederasta condenado por ello, y de lo que hay constancia es que una de las personas que se dedicaba a conseguir jóvenes para Epstein, uno de sus rastreadores, por así decirlo, un fotógrafo que se movía por toda Europa y por todo el mundo, y una de las cosas que hacía era reclutar posibles candidatas para Epstein, le informa que en Ibiza se ha instalado otro fotógrafo de moda que también se dedica un poco a lo mismo y le identifica como el scout de Trump, ¿no? Y el término scout en deportes en Estados Unidos es un término, el término que se usa como ojeador, ¿no? Uh-huh. Como que el ojeador que también le buscaba chicas a Trump se ha instalado en Ibiza, ha comprado un club y tiene reclutadas, se ha traído una serie de modelos de Rusia y las tiene ahí. Cuando le llega ese mensaje, la respuesta de Epstein es tremendamente entusiasta. Hay algún intento de programar un viaje a Ibiza, pero lo que se trasluce de los mensajes es que ese viaje no se llega a producir, y lo que sí que ocurre es que alguna de estas chicas viajan a París y tienen un encuentro con Epstein en París. Pero es muy curiosa la presencia eso del ojeador, el rastreador de Trump, que era común luego, que luego intenta aprovechar Epstein, y que estaba afincado en Ibiza en aquel momento.
Hola, Víctor, soy Raquel Agüeros.
Hola, Raquel.
¿Cómo estás?
¿Tiempo?
Oye, una cosa. Bien, a ver, s'han desclassificat 3 milions de documents. Encara és, sí, és bastant prest per analitzar-los tot, perquè bé, materialment és impossible per una qüestió de temps. Clar, aquí se mesclen moltes coses, Víctor. Per una banda, aquestes relacions, i per una altra, per exemple, tu poses un apunte a la teva informació d'avui, al diari Última Hora, que poses una invitació per a jugar al tenis con Rafa Nadal. Uh-huh. Epstein rechazó jugar un partido de tenis con Rafa Nadal.
Sí.
Clar, Richard Branson, etcètera, etcètera. Clar, jo crec que hem de destriar molt bé les persones que, diguéssim, poden estar implicades en el tema grueso, que són los abusos sexuals, los abusos de menores i tot el tema relacionat amb aquests delictes d'abús sexual i de pedofilia. I una altra cosa són, per exemple, fa uns dies també va sortir el nom de José María Aznar per un viatge que li va pagar, no? Perquè tenia una empresa i estava fent lobby i li havia enviat un paquet a la Moncloa. També surt Corina Larsen. Això no vol dir que estiguin tots implicats en aquests casos d'abús sexual a menors.
Evidentemente, y el tema de Rafa Nadal es una cosa más anecdótica.
Sí.
El que no es tan anecdótico, por ejemplo, es Richard Branson. Yeah. Richard Branson ya está en una zona gris poco cómoda para Branson, que como sabemos también tiene muchos intereses económicos, o tiene intereses económicos también en Mallorca. Y Richard Branson sí que aparece con algunos mensajes mucho más comprometedores. Por ejemplo, hay mensajes en los que Richard Branson le pide, habla de tener un encuentro de volver a ver a Epstein, y tiene una relación de amistad, y le pide que si puede traer a su harén, ¿no? Y ahí ya Richard Branson ya está. Él ha dado alguna explicación al respecto, ha dicho que en realidad se refería a unas mujeres que habían acompañado una reunión a Epstein, pero ya estamos en un terreno un tanto equívoco, ¿no? El tema que toca a Branson. Y es verdad que lo que tiene que ver con Nadal es una cosa un poco tangencial, porque simplemente en la isla privada, porque aquí todo el mundo tiene una isla privada, o mucha gente tiene una isla privada, Richard Branson, en su isla privada, monta un evento teóricamente benéfico, en el que participan una serie de tenistas, entre ellos Nadal, y tú, si tenías algunas de las estancias pagando 40.000 euros, tú pagabas 40.000 euros, te desplazabas a la isla privada de Richard Branson y tenías la oportunidad de jugar un partido de tenis con Nadal, ¿no?
40.000 por pareja,
Víctor.
No es lo mates.
Bueno, bien, pero hay que pagarlos. Pero claro, ya te da a entender un poco el tema, sí que da a entender un poco en qué tipo de ambiente nos movemos, qué tipo de relaciones se manejan y de qué va un poco el asunto, ¿no? Porque claro, los que somos humanos normales y no tenemos islas privadas, pues nos cuesta un poco imaginarnos cómo se vive cuando se tiene una isla privada.
Víctor, i com se fa una investigació d'aquest tipus? Ho dic perquè 3 milions de documents, supos que un ha d'anar com a clicant noms a l'atzar, has d'anar posant Mallorca, Eivissa, diferents noms, i a partir d'aquí el que te surti en el cercador és allò que pots anar investigant, perquè haver de capbussar-te dins 3 milions de papers, com deia aquell, no és que és humanament impossible. Mira que bo, però és humanament impossible.
Evidentemente, la cantidad de documentación que hay es inabarcable. Es verdad que está muy bien indexada y se puede buscar con relativa comodidad lo que hay y lo que no hay, ¿no? Luego se trata de buscar relaciones entre determinados personajes que son los que van apareciendo de forma reiterada. Pero es que, claro, la cantidad, por ejemplo, cuando hablamos de Ariane de Rothschild, la cantidad de documentos en los que aparece Ariane de Rothschild, ya hablamos más de 12.000 archivos, correos electrónicos que se envían, que no se envían, porque este señor Epstein tenía una BlackBerry cuando todavía existían las BlackBerries, y la verdad es que ríete tú de cualquier adolescente con WhatsApp, pero ese señor no paraba un momento de enviar correos electrónicos a todo el mundo. De ahí que luego toda la red de contactos que tenía haya quedado expuesta de esa manera, porque el nivel de actividad era frenético.
No, i que ho conservava tot, perquè jo m'estanyaria, per molt magnat que fos, que tothom conservi 3 milions de documents. També és que Jeffrey Epstein degué fer com una tasca d'arxiu per si qualque dia havia de fer xantatge i ho devia tenir tot guardat per si ho necessitava, perquè
claro, una cosa muy evidente son las fotos del sí, príncipe Andrés, ¿no? Esas sí, fotos que se han revelado, que son absolutamente asquerosas, de Andrés de Inglaterra.
A cuatro patas.
Tumbado a cuatro patas encima de una muchacha. Claro, tú haces esa foto, ¿en qué momento? Y hay una cosa graciosa, ¿no? Porque Epstein buscaba no tener muchos testigos. Cuando Ariane de Rothschild le recomienda, oye, compras esta acá, uno de los argumentos de peso de, oye, mira qué buena propiedad es no hay vecinos, ¿eh? No, es muy, aparte de es muy bonita, está en un sitio maravilloso, en la serra, ta, 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 ta. Pero uno de los argumentos es, lo mejor de todo es que no tienes vecinos.
Clar. Víctor, gràcies, enhorabona per aquesta investigació i seguirem segur parlant dels papers d'Epstein.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu, una ferrada. Bye, doncs Víctor Malagón, un company del diari Última Hora, que avui publicava aquest article al diari, que vos recomanem si voleu estar informat sobre el tema i la relació que va tenir Mallorca, allò que s'ha pogut trobar de moment. Però ara hem de canviar de tema i vos hem d'explicar que s'ha descobert el mecanisme cerebral per a la procrastinació. Raquel, tu procrastinar?
Moltíssim.
Molt?
Sí.
Qui més, qui
potser tingui algo.
No, no ten res.
Mira, si tots procrastinem, és a dir, deixem per més tard coses que sabem que hem de fer, però que mai trobam el moment de fer-les. I ara...
Llevat d'Epstein, sí, que sí, no, era pot de procrastinar.
No havia 30 anys, eh?
Sí, no badava. No. Bé, ara uns científics japonesos sí, han estudiat el perquè de la procrastinació. D'aquest estudi publicat a la revista Current Biology, una cosa important que en podem extreure és que no es vessa, sinó que és una afecció. És un mecanisme evolutiu que ens evita prendre riscos innecessaris, diuen.
És a dir, que no ho feim per peresa, sinó perquè no volem... Segons quins riscos...
Perquè el nostre cervell ho interpreta com un risc.
Sí, ara he de fer això, clar, i dius...
Bé, bo no ho sé.
No ho faig.
L'estudi no diu que sigui bo.
Segurament t'has d'enfrontar a qualque cosa que dius, ah, quina peresa...
Exacte. Aquests científics expliquen que estan sotmesos a la bioquímica del nostre cervell. L'estudi es basa en dues parts del cervell que estan connectades. Són l'estriat ventral i el pàl·lid ventral. Per explicar-ho de manera senzilla, l'estriat ventral s'activa si preveu que una cosa serà incòmoda, difícil o ens pot afectar emocionalment, mentre que el pàl·lid ventral és com un botó que s'activa si volem iniciar o mantenir una acció que ja estan fent. És a dir, que una part del cervell valora l'acció i l'altra pren la decisió de si aquesta acció s'ha de fer o no. Aquests científics han descobert que el cervell actua com un fre de motivació quan les persones s'enfronten a tasques desagradables de la vida quotidiana. És per això que el cervell avalua l'esforç que suposa una tasca i, si és excessiu, la nostra motivació per fer-la disminueix. És per això que moltes vegades acabam, idò, procrastinant.
Però que sigui va procrastinar, com ha dit Raquel, aquesta feina news que...
Procrastinar bé.
Depèn de per què, no? De...
Tot té coses i coses. Sí,
mos hem d'enfrontar, mos hem d'enfrontar. Sí.
He de passar la revisió de... Ai. Important, no procrastineu.
Ja.
Descotxo, per exemple, a mèdica.
Jo un pic vaig estar un any i mig de retard en passar a la ITV.
No, no, això no ho comptes.
No, ja
ho tens.
Haurem de fer... Pens que en aquest programa s'haurà de fer una mica com a Cíndies, que
per circulades.
La productora no es fa responsable de les opinions dels col·laboradors. Troca aquí... La gent confessa delictes.
Sí, molts.
Amb una tranquil·litat que m'he ja regirat.
Ha prescrit.
Si aquell cotxe va... Home, ja ho crec, ha prescrit.
Però si aquell cotxe va estar aturat, bé...
Efectivament.
Si no,
també,
si no el movia...
També aquesta hauria...
Exacte, que no procrastinar va beníssim. Jo avui he sortit un quart d'hora abans de que nostre i he trobat aparcament pel cotxe.
Veus?
I he vengut caminant. He dit, si jo aparcament el deixaré aparcat, si no vaig caminant.
Avui he partit un poc més tard d'allò que ho faig i he trobat puesto tot d'una, també.
Ah, sí? Mireu,
perquè vegis.
No sé si ha estat sort.
Mos desmunta la teoria. Sí.
I no us passa que procrastineu un poquet
sí.
I després, quan vos poseu a fer una cosa, la feis tot d'una. I no era tant.
Depèn de què.
O sigui, que te concentres i fas pum.
És que moltes vegades deixem de fer coses que són superfàcils i superràpides de fer. L'únic que el nostre cervell diu, mira, quina pereza fer això avui.
D'entrada hi penses i se te fa una muntanya.
Sí.
I quan veus que això, que ja ho has de fer perquè estens, te tira damunt, ho fas i dius, bé, tampoc no era tant.
Això era tot.
Això era tot.
Jo tenia entès que la procrastinació era cosa de perfeccionistes. I jo havia comprat aquest argument, que és vera, a mi em passa. A mi em fa molta por de fer la meva habitació. Perquè jo o la deix... com si fos el catàleg de Casa i Jardín o no m'hi pos. I clar, deixar-la en perfecte estat de revista és que són moltes hores. I per això de vegades vas deixant.
I és un poc impossible també tenir-la sempre bé, no?
Sí. Però a mi amb aquestes coses me passa. O lectures que no me fan gens de ganes. Les vas deixant i allò és com una espècie de suplici absolut.
També una telefonada pendent de qualcú, que ja telefonaré. Acabes per no telefonar. Això ja és més delicat.
Sí.
Temes burocràtics.
Converses. Que se procrastinen perquè no mos fa il·lusió. Converses pendents.
Perquè no volem assumir un tema.
Sí. Perquè, per exemple, tu ets de procrastinar la horitzontalitat, Raquel Agüeros?
Quina pregunta.
El dormir, dius?
Per exemple.
Sí, dormir se referia.
Anar a dormir, te vas a dormir tard.
No, a l'hivern bastant prest. A l'hivern bastant prest. A l'estiu me costa més perquè hi ha més llum, jo massa llum no me va molt bé.
Ja. És com aquella cançó d'en Víctor Manuel, A donde van los besos que no hemos dado. Però això te deia, tu ets de procrastinar aquest tipus de coses, besades, abraçades...
No.
T'estims?
No.
No.
No. Què va
passar? Si no ho ets, no ho ets.
Això, si te fa ganes...
Clar. Ara, només fixa't la careta que posen els meus companys. Però si jo la faig així, me gir, i els faig la pregunta a ells...
No me la facis. Però ells també saben que només me la faràs a jo.
No te pensis.
Ells ho saben.
Vull demanar moltes coses en Xisco.
Jo som molt awareer. Clar, pens que tu, Balears, ho vols saber.
Molt bé, darrer tema que tenim avui i és que hem de parlar de gastronomia i de sobrassada.
She's taking pictures.
doncs sí, hem de parlar de sobrassada avui, perquè l'IGP, l'Indicació Geogràfica Protegida Sobrassada de Mallorca, ha anunciat el primer concurs de cuina en sobrassada. La primera fase se celebrarà durant tot aquest mes de febrer i participaran un total de 22 restaurants que hauran d'incorporar a la seva carta un plat en sobrassada de Mallorca amb IGP, o sobrassada de Pont Negre també amb IGP. Un jurat puntuarà les propostes i se seleccionaran els 3 restaurants finalistes. Els restaurants seleccionats participaran a la final del proper 1 de març a Sa Feixina, on s'hi farà també la mostra de cuina de les Illes Balears. Els 3 restaurants finalistes presentaran els seus plats davant el jurat, que triaran un guanyador que s'endurà un premi en metàl·lic de 600 euros. La gent que tasti aquests plats també podrà dir la seva, perquè hi haurà un premi del públic que podrà votar a través de la pàgina web de Sobrassada de Mallorca. I bé, n'hi ha un munt de restaurants.
Un bon grapat, ja, de Palma i de, sí, sí. I de part forana.
Sí, sí, hi ha, per exemple, la prèvia a Palma, Esgarú, Mallosa, Els Passits, Cafè i Cuiner Tard, Mussol també Palma, Bendito Augusto també Palma, n'hi ha un munt, n'hi ha 22 en total. Sí. Sí, sí.
Molt de Palma, però també, com dèiem, Andratx, sí, Arranda...
Sineu, hi ha el Molí d'en Pau, també.
Sineu,
sí, sí.
Port de Pollença... Mm. Vos agraden els plats cuinats en sobrassada?
Sí, 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 jo m'encanten. Sí, sí.
Sí. Un pot de, sempre fas una llenties i poses
en xiurons,
aquell
un poquet de
trosset de sobrassada.
Truita de patata. Amb uns bocinets de sobrassada.
És
que queda bé
en tot.
I
els ous remenats.
Sí, sí. Un color... Li dona gust.
I gustet.
Mm. Jo hi vaig menjar el llom en col de mo mare i varen quedar els trossets d'esta sobrassada que hi posa mo mare en el cul de sol i me varen tocar a mi. Mm.
Quina, te varen tocar tu? Jo, o varen fer que t'agafessin a tu?
Segur que els va agafar.
Només faig comptes parlar en presència del meu missè. Només diré que en el meu plat, a part del llom i sa col, me va tocar les puntetes de sobrassada i de botifarró.
Sí, tot espectacular. Tot el que val tothom li toca en Xisco.
Què hi farem? I mo mare te fa una salsa de sobrassada i mel per quan fa bacallà per esmorro pit, que és espectacular. Mm. Et cerca, la sobrassada, tot ho millora.
Mm. És així.
Se si pin salsa, també?
Sí.
Un poquet
sí,
de sobrassada.
Jo hi ha un restaurant de sa poble que sempre aquí
de
vaig.
Tot.
Demano calamars en sobrassada i mel.
Wow.
I és el meu pla per
com se diu?
He de dir nom de restaurant.
Sí. Sí. Pati, jo crec que no passarà
sí, un restaurant res. Marina, Raquel.
Pots no crec que sigui una multinacional.
No, no, és un restaurant petit.
Restaurant Marina.
Restaurant Marina.
A sa poble.
I d'on irem.
Calamars en sobrassada i mel.
A faig a coca de sucre que te feien quan eres petit.
També, en sobrassada. Ah, sí, mon mare sempre ho fan,
això. Sobrassada i ubercoc també li dona aquell puntet de contrast.
Seguim fent les 6.
Sí,
no, però podria dir que la sobrassada, ara que ve Carnestolta, ets encimada de teades.
Sí.
I pot haver res millor. Però té un problema, la de teades, que n'hi posen massa.
Massa de què?
Massa sobrassada.
Ah.
A mi m'agrada la sobrassada de teada...
Mai és massa.
No, perdona, sí. Oh, sí. Realment que te piques aquella mossegadota de sobrassada.
I que ha de ser bona,
Exactament. Sí. Jo m'estim més la sobrassada com la xocolada que no aquelles rodanxes que a vegades fan gegants.
Sí, no. Aquell arròs de carro.
Però si consultau a sobrassada de Mallorca amb IGP, això
sempre.
Em posa
sempre, sí.
L'etiqueta de les sobrassades, si és que les compreu. Mm. Per tant, fixeu-vos-hi i també podrem gaudir de tots aquests restaurants que se sumen en aquest concurs de cuina de sobrassada primera edició.
Ja intentarem tenir els finalistes qualque dia.
Exacte. Mm. I veurem quins plats hauran fet en sobrassada.
Exacte.
Sorpresa. Ara arriba el moment de fer un tentol.
Quin és el teu moment de tentol?
Hola. Jo tinc dos moments d'èntol. El primer del dia és de les 3:30, quan acabo la feina, agafo el cotxe i pot ser ràdio pel gust d'escoltar la ràdio i d'escoltar d'èntol. Aquest és el primer moment d'èntol del dia i que vos agraeixc. I el segon moment d'èntol és quan ja és de nit, ja hi ha silenci, i em puc ficar dins el llit i agafar el llibre que tingui en marxa i poder dedicar aquest moment a la lectura i a mi. I aquest és el moment d'èntol just abans d'anar a dormir. Salut!
IB3 Ràdio és Dial.
¿Buscas trabajo o quieres mejorar el que tienes? Del 16 de febrero al 20 de marzo, Palmactiva organiza en su sede de la calle Socors 22 el mes del empleo. Entrevistas de trabajo diarias durante un mes con 36 empresas que ofrecen 1.253 oportunidades laborales. Inscripción obligatoria y gratuita. Más info en palmactiva.com. Ajuntament de Palma.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.
A qui no li agrada la pasta italiana? Començarem parlant de la pasta llarga, molt popular arreu del món. Els espaguetis són els reis de la cuina italiana, fàcils de cuinar i boníssims amb tomàtiga, pesto o simplement amb oli i all. També hi ha les cintes, en italià fettuccine, que són unes borballes planes i amples, ideals per a salses cremoses. Els bucatini s'assemblen als espaguetis, però tenen un forat al mig. També hi ha els linguine, que, com els bucatini, no tenen una adaptació catalana, que sí que tenen els espaguetis, per exemple. Per acabar, tenim les tallarines, paraula femenina, que en italià són les tagliatelle. I també hi ha els parpadelle, que també tenen forma de cinta allargada, però encara més amples. Tant en català com en moltes altres llengües, quan s'incorporen paraules noves, es procura o bé mantenir la forma manllevada estrangera o bé adaptar-la, tot depèn del context. La llengua, ja ho veus, no és estàtica, sinó que està en continu moviment. I, sobretot ara, amb la globalització, bona per algunes coses i dolenta per a d'altres. Per descomptat, les aportacions culinàries d'altres països i llengües del món són un gran enriquiment. I terme explicat. Terme acabat.
A contracor, amb Raquel Agüeros.
Raquel Agüeros, estàs contenta avui?
Sí, estàvem tenint un debat en Xisco i jo, fora micro.
Ben interessant. És important casar-se amb una persona o amb una altra? Anava per aquí el debat.
Sí, perquè la protagonista absoluta de relat de Agüeros avui serà la princesa Mette Marit de Noruega.
La princesa Mette Marit de Noruega, que avui protagonitza...
Que és un poc Mette Marit, també si m'apures.
Qui?
Ella. Perquè se fica a uns problemes i a uns truets que, si una persona és conscient de sa responsabilitat d'estat que du sobre ses espatlles, pot ser... obviaria
té un
certes
bon
companyies.
Trull, perquè...
La matemàtica de Noruega té un bon truí.
Explica'm-ho. Record... Començam per fi o començam per...
No, començam per ella. La matemàtica de Noruega va conèixer l'hereu del tro de Noruega i es varen casar. Es varen casar després de...
està bé contestatitzar.
T'agradezco esta breaking news.
No, es varen casar...
Aquesta exclusiva que acabes de donar aquí a Tenton, estic per demanant als companys de serveis informatius que obrin amb aquesta... que obrin amb aquesta notícia.
No, escolta. Es van casar després de que se qüestionés moltíssim aquesta relació. Per què? Perquè ella era una dona fredina, però havia tingut un fill amb un altre home.
Un fill o dos?
Uno. Un. Amb un altre home de dudós prestigi.
Reputació.
Sí. Mm.
És a dir, ella...
Que et sapés aquest fill que ara està investigat i tot això.
Exacte.
De Màrius Borg.
Màrius Borg. Superat això, Ana Matemària es va casar amb el príncep Hakon de Noruega i varen incloure el nin d'ella a les imatges oficials, més familiars,
sí,
i ell li va agafar el nin com si fos un fill seu, realment.
El va com adoptar, sí. Mm-hmm.
De fet...
Però tenen fills propis,
sí,
els dos,
de fet,
també.
En Màrius, el fill de Nametemari, li diu predir al rei Harald de Noruega. Fins aquí arriba aquesta relació tan plegada. Nametemari està travessant per uns problemes de salut que li han de transplantar un pulmó.
Vaja.
No està molt bé, ja du 3-4 anys que ha anat reduint la seva activitat representativa i el fi seu ha tingut molt de problemes fins que ahir va començar un judici. Ell s'enfronta a 38 càrrecs, 4 d'ells per presumpta violació. S'enfronta a 10 anys de presó, el fill de Nametemari.
Que ja han dit que la justícia noruega ha dit que fos fill de... No tindrà res a veure a l'hora de jutjar-lo.
I ells mateixos també, en Hakon de Noruega, el futur rei de Noruega, ha dit que en Màrius no forma part de la família reial.
Ara.
Sí, ara.
Que a mi aquestes coses me fan gràcia.
Bé,
és a dir, ara que es Nímor ha sortit un balig a Balaga, ara ja no és de sa família.
Bé.
Fins ara sí, i també en Hakon té un problema greu, ho dic per anar avançant amb aquesta, amb aquesta narració, perquè un dels presumptes abusos sexuals que va cometre en Màrius Borg va ser a les Illes Lofoten, a la casa familiar que tenen els prínceps de Noruega, mentre era un viatge amb en Hakon, que també, sí, t'ha dit, tot això d'una manera o d'una altra es quita el rei.
I que aquesta lot devia ser una peça no d'ara, deu fer anys.
És que ja, ja era una peça son pare.
Sí.
Ha sortit una peça esnint, i també Metemari, tots tenint dret a ser joves, però ja també era una mica balilla balaga, tot i que en Hakon va dir o me casen de Metemari
o
renuncia en estró. I com que el rei Harald va fer una mica la mateixa amenaça a son pare, en el rei Olaf, quan se va enamorar de la reina Sonja, que va estar esperant una sèrie d'anys, que va dir o me cas en sa dona que és avui.
Que la reina Sonja era hostesa de vol. Per això, va dir, era plebeia també i tal. Evidentment, perdó, es varen casar fins que arribem en aquest punt. Què ha passat? Que dels 3 milions d'arxius desclassificats sobre el cas Epstein, el nom de Nametemari surt més de 1.000 pics. Per què surt? Surt missatges xerrant amb Jeffrey Epstein, que això no és cap delicte, però les dates no casen. És a dir, quan Metemari tenia relació amb Jeffrey Epstein, fins i tot le deia París és un bon puesto per cometer un adulterio...
Per ser infidel.
Per ser infidel, ell havia estat condemnat per abusos sexuals i per explotació i sexual a menors.
I això vol dir que continuaven tenint relació.
O sigui, que ella ja era coneixedora d'això. Per això, aquí radica la qüestió, no? Evidentment, ella, en Metemari, ha hagut de dir unes paraules. L'altre dia van emetre un comunicat dient que se'n penedia, que... Bé, com que va confiar massa, que no es va guardar molt en comprovar les coses i que tot això va ser una errada, no?
Ho ha reconegut.
Ho ha hagut de reconèixer.
Ho ha hagut de reconèixer, no és el mateix.
No, ho ha hagut de reconèixer i està bé reconegut en aquest sentit. Què ha estat ara? La idoneïtat de dir aquesta dona pot ser la futura reina de Noruega? És a dir, si no ha posat els controls suficients en les persones amb les que se relaciona, què podrà ser? Ha perdut una gran confiança després de que la societat noruega, diguéssim, le perdonés, entre cometes, tota la seva vida anterior abans de conèixer el príncep Haakon de Noruega. L'altre dia, la Creu Roja de Noruega, de la que ella és patrona, es va reunir per decidir què feien. Si la treien en Metemari d'aquest consell, diguéssim, de la Creu Roja, per tot el que significa, no?, una institució així, o si la mantenien. Aquest dia, el dia 7, estarà Haakon i la seva filla als Jocs d'hivern a Roma. En Metemari ja s'ha excusat i ha dit que tenia un viatge privat. I ells mateixos han confirmat que no saben quina duració tindrà aquest viatge. És a dir, mos estan dient que de moment en Metemari s'ha d'apartar un poquet de l'agenda oficial i quina estratègia cercaran ells ara en el sentit de la defensam i això és el que ha i ha demanat perdó, o si agafen, prendre'n altres decisions que tinguin a veure amb lo de Metemari i amb el paper que desenvoluparà quan el seu homo agafi estro de Noruega, no? Mm-hmm. Jo crec que això és molt important. Paral·lelament, i ho deia abans el nostre company Víctor Malagón de Última Hora, Andrés d'Inglaterra, que ja l'han despullat de tots els títols possibles que en tenia, fins i tot la reina Isabel d'Inglaterra, la reina Elisabet, va pagar un munter de dobbers.
I també estava encarregada de deixar part de la seva fortuna, sí, destinada, sí, en el seu fill, bala perduda.
Sí.
Ho dic perquè tenim tendència també a justificar segons quines coses, sí, però la reina Elisabet II va ser més mare que reina,
sí, sí,
amb aquest fill, en aquest sentit.
Sí. Dit això, Carles d'Inglaterra ja li ha convidat al seu germà Andrés
a partir
de la gran casa de la que disfruta, no? També els papers d'Epstein treuen en Sarah Ferguson, que és la exdona d'Andrés d'Inglaterra, tot i que estan separats divorciats des de fa molt d'anys, han continuat visquent junts a la mateixa casa.
Clar, és tan grossa que ni se donen, sí, compte, no?
Una de les filles no té cap relació amb son pare, però ara s'ha descobert que en Sarah Ferguson va intercanviar missatges, bé, un poc comprometedors, compromesos amb en Jeffrey Epstein, dient-le cosa, clar, no sabem si era de broma o no, de, fins i tot un casate conmigo. Sarah Ferguson ha hagut de tancar la seva fundació per mort de...
Benèfica. Però bé, Andrés sí que surt a fotografies...
Andrés surt en nines i Andrés surt... I de moment això és el que hem vist, de moment jo supos que n'hi haurà més. També volia dir una cosa.
Això te demostra una mica també com has de complicat educar a una família reial. Com has de complicar i sobretot com de vegades poder tenir cert poder o poder tenir certes possibilitats de votar-te la llei converteix a gent en autèntics monstres, com ara el cas de l'Andreu d'Anglaterra, que ja quan era soldat ja hi havia històries de com se comportava, perquè diguem-ne que ha estat el més womanizer,
sí,
de tota sa família, i també ha estat com el més simpàtic a un moment determinat, perquè era com el més...
accessible.
Eres, sí, més mono.
Sí.
També va ser el primer en el que varen fotografiar amb pèl botant d'una roca un altre. Sí. Que varen ser unes fotos que varen fer la volta al món ja fa anys, i vulguis que no, l'únic que ha fet ha anat sumant elements a el que ja se'n sumava i que ara s'ha com a confirmat.
L'altre dia llegia... bé, X encara té coses bones, X, l'antic Twitter, encara que sigui d'Elon Musk i de que tingui tot aquest show, ara a França aniran a judici per suposadament manipular l'algoritme i tot això. Hi ha un perfil que és Marcelino Madrigal, és un expert en dades, el seu nick és @soyMadrigal Madrigal, i si qualcú vol llegir més coses, té una pàgina web que és mmadrigal.com. mmadrigal.com. Allà ell, des del primer dia, va anar comptant, i el primer que va fer és descarregar-se tota aquesta informació. Perquè, clar, primer s'ha de descarregar, l'ha de passar per molt de filtres i moltes coses fins tenir-la a mà. I ell va dir que, per favor, que no posem tot el mateix calaix. Uh-huh. Que ha coses, òbviament, relacionades amb el tràfic sexual de menors i amb violacions, però hi ha gent que surt que, te dic, una Corina Larsen, per exemple, que no té res a veure en això, sinó en negocis, perquè en Epstein, ara ho és... Bé, fins i tot va sortir uns missatges de Bill Gates cap a Jeffrey Epstein, perquè li havien passat una malaltia de transmissió sexual i li demanava, per favor, que li donessi antibiòtics. En Bill Gates li va passar aquesta ETS a la seva dona.
Sí, que, que ella ha parlat.
Ella ha parlat.
Mm. De fet, va dir, s'ha sabut que Melinda i Bill Gates van separar precisament per la relació d'en Bill Gates amb en Jeffrey Epstein, que sembla que sa dona li va dir un parell de vegades millor que amb aquest personatge no t'hi juntis. Bill Gates no va fer cas. Mm-hmm. I va ser el divorci més que de la història dels divorcis. Sí.
Mm-hmm. La veritat és que és terrible, no?
Quin trull, Raquel.
I totes aquestes
Raquel.
Coses, en gent tan poderosa, i sobretot mm-hmm. en gent...
I també que està afectant també... molt la monarquia europea.
Sí, la veritat és que sí. I supos que haurem d'esperar fins que, trasin totes les relacions, perquè hi ha molt d'arxius, ja dic que són 3 milions de documents.
Sí, sí,
d'aquí fins que s'ordeni tot.
Destriant. I exacte. Que segurament no hi són tots, exacte. Encara.
Així que ja ho veurem, supos que anirem xerrant d'això.
Te queda un minut. Vol destacar qualque cosa de les portades a banda del cas Epstein?
Que Cindy Crawford ha fet 60 anys. Ha estat dins la revista Hola, no a la portada.
La portada d'en Eugenia Silva,
sí.
Mostrant-se a casa extremenya.
D'Extremadura.
Que n'ha fet 50.
I surt també en Cindy Crawford, que ha fet 60 anys, i que trob que és de les models que més bé ha envellit en el sentit natural del terme. Ja m'enteneu. Sí. O sigui, tu le veus un poquet el bracet aquí i li surten cosetes com una dona pròpia de 60 anys, vull dir, i no passa res.
Fantàstica.
I té rues i està preciosa.
Mm-hmm. Raquel, moltes gràcies.
A voltes.
Ara quedes amb nosaltres, que hem d'entrevistar una lota que canta molt bé.
Home, jo ho crec.
Au, idò.
Tres ràdios, diversió.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Igual que és el meu cas.
El meu cas també és un dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí,
que fort. Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Tenta'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que demà dijous a les 8 i mitja a la Fornal de Manacor actua la petrera Maria Antònia Roses.
Aquest temps m'amarga. Tots els records això intento no pensar-te. Jugues que heroi que t'iusques perquè vaig haver de trobar-te. Ja no hi ets i tot són excuses. Respiro un aire de ciutat moderna. Un conductor indo me riu.
Del seu primer EP, Me'n vaig sense fugir, editat el passat mes de juny, és aquest tema que ara escoltàvem, aquest No em despertis, amb el qual Maria Antònia Roses es va fer amb el segon premi del certamen de creació musical d'Art Jove i va ser nominada millor artista revelació als Premis Enderroc de l'any passat. Anteriorment, en aquesta carrera en solitari, havia participat el grup Istanbul, primer, i després a Tony Naina, però també a Reggaeton Para, i com a May Rose va encetar la seva primera etapa en solitari que Maria Antònia Roses Rosselló ha continuat i duit cap a un terreny més personal amb el seu nom artístic actual, que és Maria Antònia Roses. Demà presenta les seves noves cançons a la Fornal.
I nosaltres la volem saludar. Maria Antònia, com estàs?
Bones, molt bé, molt contenta d'estar aquí una altra vegada.
Benvinguda, que bé. Demà aquesta actuació, estaràs tota sola acompanyada, com serà tot plegat?
Sí, estaré acompanyada de na Núria Drové en es violoncel i en Benjamí Salom en es violí, o sigui que formarem un... Bueno, serà en format trio, no? I molt contenta de poder dur aquest format, ja que són uns arranjaments que va fer en Benjamí amb molt de tacte i estem molt emocionats de poder estrenar-ho a la Fornal i, a més, de poder fer aquest primer sold out, que estic que encara no m'ho crec.
Què me dius? És a dir, que na Raquel, que...
Ja no podem anar.
Volíem venir... En faràs una altra.
Podeu venir dia 5 de març, que és la segona data, que també estarà dins el cicle de concerts amb motiu del dia de la dona. O sigui, dia 5 de març anunciem nova data, però sí, per demà, de manera totalment inesperada per jo, s'han esgotat, o sigui, no hi ha entrades. Ni a porta ni a s'estada, però sí, molt emocionada.
Que bé, que bé. I quines cançons presentaràs, Maria Antònia?
Principalment les cançons de CP, que comentàveu de Me'n vaig sense fugir, però també hi haurà un parell de temes nous, perquè ara ja tornes a l'estudi a gravar el meu pròxim àlbum. Per tant, també revelaré qualque tema inèdit.
Clar, faràs aquesta presentació en societat, que serà una mena de test, si m'apures, perquè els teus seguidors podran escoltar aquest material nou, i en funció de les caretes que posin, m'imagino que intuiràs si vas per bon camí o no.
Exacte, sí, serà també per saber un poc la seva opinió i si els agrada això nou que estem preparant.
Clar, ets una dona metamòrfica, si m'apures, perquè has passat per diferents formacions en conjunt, en solitari vas començar com a May Rose, ara ho comentàvem, i ara com a Maria Antònia Roses. No sé si estàs també ara en un estat evolutiu o ara ja te quedaràs com a Maria Antònia Roses perquè has trobat la teva veu i la teva manera de fer.
Sí, jo crec que ara ja me quedaré com Maria Antònia Roses. Crec que a vegades has de passar per tots aquests projectes per adonar-te'n d'on vols arribar, no? I jo ara mateix estic molt, molt còmoda i molt contenta d'haver consolidat aquest projecte com a Maria Antònia Roses i espero que pugui tenir una vida bastant llarga.
És un bon home artístic, que sí? Preciós.
Moltes gràcies.
I, clar, dèiem, això està inclòs dins un cicle, perquè ara la Fornal ha començat a fer moltes actuacions basades en la mirada femenina, en dones que fan projectes personals, no?
Exacte. Sí, està un poc enfocat dins aquest cicle i sé que també participaran altres dones, inclús també dins el món del teatre i Belles Arts, o sigui que és un cicle bastant amb molta diversitat.
Molt femenina, ampli.
Artística, sí.
I tant. Això a la sala de la Fornal de Manacor, que deien que demà actuen a Maria Antònia Roses, però que podeu mirar la programació perquè és ben diversa, com dèiem, arts escèniques i altres disciplines que també hi tenen cabuda en aquest cicle que posa la mirada a la dona. No sé si tu, per fet de ser dona, Maria Antònia, has tingut qualque problema o un avantatge o un desavantatge.
Bé, sempre he trobat a faltar dones. És vera que jo, per exemple, sempre que he tingut formació musical, ara diria, de fet, mira si és trist, que després d'11 anys de carrera crec que estic en el meu primer projecte on hi ha una dona tocant, perquè sempre que havia estat a altres bandes sempre estava en revoltada d'homos.
En 11 anys?
Jo sempre...
11 anys,
sempre els he ignorat.
Wow.
Sí.
I què deies, sí. Perdona?
això que sempre he ignorat, pues, tenir més presència femenina, no només a nivell de músics, sinó també a nivell de tècnics de so, de productores i en tots els sentits. La veritat que jo crec que estem en un bon, molt bon moment i sobretot aquí a Mallorca, de cada vegada hi ha més visibilitat de propostes femenines, però també encara queda feina per fer.
El teu pas pel taller de músic, supos que te va anar bé també per curtir-te com a professional, com a músic.
Sí, totalment. El taller de músic per ja ha estat com a la meva escola més de formació que més he disfrutat estudiar música, perquè jo abans feia música des de la intuïció i també va molt bé i també estic molt contenta d'haver deixat florir tota la intuïció, però haver anat en el taller de músics m'ha ajudat a consolidar i a prendre molta més consciència a l'hora de fer música, que moltes vegades és vital. No perdre la intuïció, però tenir aquest punt de consciència.
Sí. Música i psicologia, perquè també és una de les teves passions.
Exacte. Sí, ara mateix exerceix també de psicòloga, tot i que no estic dins el sector que més m'agrada, però ojalà un futur pugui connectar la música amb la psicologia, ja que per jo és un poc el meu projecte, seria el meu projecte de vida, no? Trobar un equilibri entre poder fer psicologia en musicoteràpia i dedicar-me al meu projecte artístic.
I de enhorabona, Maria Antònia, enhorabona també per aquest sold out, aquestes entrades et veuries demà a la Farnal de Manacor, sí. I segur que te podrem veure actuar ben aviat.
Segur que sí, esteu més que convidades de venir dia 5 de març.
Beníssim, apuntat. Me'n vaig sense fugir, que primer EP i altres cançons que aniran sortint d'Anna Maria Antònia Roses. Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu. Raquel, fins la setmana que ve.
Adéu.
Ha estat molt ràpid, això.
Sí, la veritat és que sí. Més si la setmana que ve xerrant de coses més coretes.
Més lleugeretes, sí.
La Raquel també se'n va sense fugir, a poc, com és ella.
Ara tornem.